llega llanura, se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar.
Bé, ja s'he pensat en vostès que no venia el nostre Santi Cortés avui divendres. Bon dia, Santi.
Bon dia, sí, estic com sempre.
Sí, avui no, no mos defraudes mai, no?
No, no, me com vaig a defraudar-vos.
A més, avui mos has escollit una cançó de Joan Manuel Serrat, que clar és que mos deixa, o sigui, no mos deixa,
sí.
Deixa els escenaris, és com si mos deixara igualment, eh?
Sí, sí, se'n va deixar dels escenaris, o no sé si es jubila. Clar, és que un cantant quan es jubila, quan li falla la veu, quan està cansat, no ho sé.
No ho sé, no ho sé, però no anem a parlar avui de Joan Manuel Serrat. També estaria bé, eh? Però
estaria bé,
però sí. No anem a parlar d'això.
De la Real ha vingut, eh?
Serrat. Sí, que sàpigues que jo vaig vindre a veure'l, eh?
Vale.
Molt bé. Vinga, doncs arrenquem. De què anem a parlar avui, Santi?
Bé, com vam parlar ja del Quixot, que és la cançó de Joan Manuel Serrat, que m'encanta, per la seva relació amb la població de Vila-real, no? I perquè ens cita, doncs jo avui volia fer la part 2. No sé si has fet a la universitat assignatures d'estes 1, 2 i 3, doncs aquesta és la part 2, Vila-real i la literatura.
Bé, anem com a fascicles de sí, no?
Sí, sí.
Pues pues sí que és molt important parlar, no, de tots els literaris importants que han passat per ací per Vila-real, no? Mm. I de tots els emblemes que hem tingut ací a la ciutat.
Sí, bé, com sempre citaré una de les fonts, no, de la documentació d'este programa, que és el professor Santiago Fortuño de la UGI. Ell és catedràtic així a la Universitat Jaume I i per cert ha sigut professor meu i professor de unes quantes generacions de professors de literatura. Ell parla, només per rememorar, del que vam parlar en l'altre programa, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, que és una obra que crec que s'edita pocs dies abans de morir Cervantes, i ahir ens diu de Vila-real: hermosa y amenísima villa. Y de una chica que es trova, diu que era una chica, una veïna del poble, limpia como el sol y hermosa como la luna, con una graciosa lengua. Ya vam explicar que graciosa en castellà antic vol dir bonita.
No, sí,
aleshores,
sí, clar,
ens donen moltes lloances Cervantes,
sí,
i per això n'hi ha un col·legi i un carrer.
Són boniques, no? Són boniques i netes, per lo que veig.
Sí, sí, sí.
Però no va ser l'únic que va parlar i va citar a Vila-real en els seus escrits, no?
Vila-real també apareix en un escrit del segle XV, per tant anterior, de Jorge Manrique. Jorge Manrique, si heu estudiat literatura castellana, doncs és un dels clàssics, eh? I on apareix Vila-real? Doncs en un text que porta per títol Coplas a una beoda. Saps què vol dir beoda?
No. No, no, a veure,
no,
és que jo, clar, jo, és que clar, jo tinc que els apunts que tu em dones.
Sí, 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 aleshores sí que ho saps, és molt borratxa.
Borratxa.
I coplaça una beoda, i en aquest escrit el que fa l'autor és descriure una dona borratxa en la ciutat que prega per la intervenció dels sants.
Escolta, pues això ja no m'agrada. Si eren boniques i netes en Persiles i Sigismunda, ara són borratxes, no està molt bé.
Sí, això es dona una miqueta, doncs, un altre punt de vista, no? Per tant, és curiós perquè en la poesia de Jorge Manrique apareix Vila-real, apareix una borratxa que és també al mateix temps una beata. És que apareixen tots els, diguem-ne, clichés de Vila-real en la poesia ja en el segle XV, per això m'ha fet moltíssima gràcia. Si vols llegim un trosset.
Sí, per favor.
Vinga, està com un serafín diciendo ya, ojalá estuviese San Martín a donde mi casa está. De Valdeiglesias entiende esta petición y gana por ser de allí, parroquiana, pues qué tal vino se vende. Vino, ¿eh? y reza de cada día esta devota señora esta santa letanía que pondremos aquí ahora. Y ahora ve la estrofa. Oh beata madrigal, ora pro nobis a Dios. Oh santa Villarreal, señora ruega por nos. Y molt fort dels sants que venen ara. És que esta ironia m'encanta. Santos Yepes, santa Coca, rogad por nos al Señor, porque de nuestro dulzor no fallezca a la de mi boca.
Tan sols ja falta anomenar-les pilotetes de frare, Santi?
Sí, Guille, sí, segle XV, Jo de vegades ha dit no, que així se plantaven moltes vinyes i d'ahí ens diuen borratxos, però hi ha més referències en la literatura, no només aquesta. Mm. Per cert, he buscat qui eren estos sants.
Sí.
Jo crec que són sants inventats per Jorge Manrique, però con, però com Coca i Yepes, que són en estranys, com tot en la literatura, deuen tindre, crec jo, una doble intencionalitat. Mm. Primer, Coca, he buscat, i és un nom d'origen italià que pot tindre diversos significats. En sard, sabeu que vol dir sardo, eh? Mm. Sabeu que vol dir home vell, i també podria voler dir cuco, és a dir, rellotge de cuco. Després, Santos Yepes, d'on ve? Ve del mossàrab Epes, i és un poble de Toledo. Se veu que en hebreu n'hi ha la paraula Jafo i Jaffa, que és una ciutat d'Israel que apareix en la Bíblia. En grec, hippo, vol dir cavall, però jo crec que és més bé allò de l'hebreu. D'ahí ve una família jueva que se dia Abzarradiel, que ve de l'àrab Adarbe, que vol dir defensa, mur, i descendent d'esta família era un senyor que se dia Juan de Yepes, havien dit Santos Yepes, Juan de Yepes Álvarez, que era San Juan de la Cruz, un altre escriptor importantíssim, de la noche oscura, la noche sosegada, la soledad sonora, totes esos versos tan magnífics de la literatura.
Però la veritat és que és molt curiós que tota la tradició autèntica estiga en este vers que té així Jorge Manrique, que ve, per a qui no sàpiga que és Jorge Manrique, a mi m'han portat a veure allí la seva estàtua a Segura de la Sierra, on va néixer, eh?
Sí, sí, o sea, és a dir, que ja, vull dir, que tu ja, sí, veus que és un conegut. Una cosa curiosa és que esta poesia es publica després, a principi del segle XVI, per Hernando del Castillo, i saps on la publica?
No.
A València,
ciutat. Ah, clar, clar.
No podia faltar.
No podia faltar.
Qui era Jorge Manrique? Bé, tu ho saps, perquè has anat allí a visitar l'estàtua. Jorge Manrique naix en la primera meitat del segle XV, va ser un dels més importants clàssics la literatura espanyola. Sabem que és autor de Coplas por la muerte de su padre, I si estudieu literatura a l'institut, doncs és una de les coses obligatòries que hem d'estudiar, no?
Sí, però hi ha que ficar-li, o sigui, un tironet d'orelles a Jorge Manrique, perquè Cervantes mos deixa bé, com ja t'he dit, però Manrique no molt,
Bé, bueno, també segons com l'interpretes, no? Perquè Beata, doncs en un cert moment així no crec que fora ni tan sols una falta ni res, no? Perquè Beata vol dir feliç, i jo crec que una ciutat feliç sí que som, no? En el sentit de menyspreu per algú que està tot el dia en missa, hi ha una altra història. No és l'únic, Perquè n'hi ha un escriptor que jo m'estime molt, però que no ens ha deixat molt bé, que és Joan Fuster, este dels actuals. Del segle XV ens anem al XX.
I què ens ha dit?
Ens descrivia així, l'any 71. Vila-real va mereixer el seu dia la lloança de Cervantes, però la ciutat és vulgar i sense interès.
Molt mal.
Me l'estima Fuster,
però... Ai, sí, Jorge Manrique i Joan Fuster no arribaran a tindre carrera a Vila-real, No me digues que tenen carrera.
Ara no ho recordo.
No ho recordo.
És possible que sí que tinguin.
No? Sí que tinguin, els amonestarem, per això. Però sí que també tenim altres que espero que hagin escrit bé de nosaltres, Santi.
En la literatura valenciana actual o contemporània del segle XX, doncs tenim a Vicent Andrés Estellés, que és de Burjassó, d'un poble que m'estime molt perquè vas treballar allí també uns anys, coses de... on t'envien quan eres funcionari aquestes coses, i descrivia així a Vila-real: em desbordaven les veus joves, les veus d'amor i llibertat, les veus en uns rams frenètics, per secrets camins del crepuscle havien arribat des d'Onda, de Nules i de Castelló, de Borriana i altres llocs que farien inacabable Quina nit, Ovidi Montllor, quina nit a Vila-real, quina nit d'aquelles que fan els dies complets i ben fets, els dies sòlids i segurs. Quina nit, Ovidi Montllor, aquella de Vila-real.
Se ho va passar bé a Vila-real, eh?
Ovidi, sí.
Se ho va passar bé, hi ha que dir.
Ens tenia, per tant, un molt bon record, no?
I ara pues, podem fer com un repàs dels últims 5 segles, no? per acabar i per comentar un poquet més i desgranar tots aquests escriptors, no?
Bé, comencem pel 16, no? Els últims 5 segles, l'últim mig mil·lenni. Segons el professor Fortunyo, ell comenta que la influència del catolicisme a Vila-real arriba fins al segle XX en associacions, institucions i literatura. Del segle XVI destaca Francisco Juan Mas, que és mestre de gramàtica a la Universitat de València, en obres com Epítome, Copiae, Verborum, Molucchiane, Diálogos, Expression i Erasmus. Este sí que té Juan Mas un carrer a Vila-real, eh? Este sí que me'n recorde i està per la zona sud de Vila-real. Les obres de Juan Mas estaven escrites en llatí, segons era el costum en l'època, i imitaven doncs, tots els que l'havien precedit, cultes de l'època, no? Juan Mas era fill d'un llaurador, va néixer a Vila-real, per tant, si parlem de literatura al segle XV, doncs no només, perdó, al segle XVI, no només parlem de Cervantes, sinó que parlem també de Juan Mas. Era erasmista, va ser condemnat per la Inquisició, bé, tot i això ell continua publicant en llatí. Malgrat la relació que va mantindre en altres personalitats de la seva època, com el poeta i comandador de l'Orde de Montesa, que seria Jaume Joan Falcó, un filòsof de Vinaròs, que seria Miquel Saura, i va ser deixeble a la Universitat de València de l'escriptor de Borriana, Rafael Martí de Veciana, recordeu allò sí. de les pessetes?
Sí, sí, sí.
I bé, és una figura que consta en l'Arxiu Històric Municipal, però el que no sabem massa segur és la seva mort, quan va morir. Passem al segle XVII.
Sí, sí, passem al segle XVII.
Bé, el segle XVII, la història de l'art doncs, és el barroc, no? Sí. El més important. Per tant, espectacularitat, contrast, teatralitat, molt de teatre. No m'estic sentint.
No, sí, jo te sent, que és que a voltes els cascos
molt de
els
teatre, fallen. Bé, la temàtica principal és, novament, la religiosa. És molt important a Vila-real. I havíem arrencat del segle XV, no?
Sí.
Manrique en allò dels beats de Vila-real i tot això, no? Aquí podríem destacar a Juan Gil Trullén, que és rector del Col·legi Corpus Christi de València, fundador d'un convent de dominiques, que se diu igual a Vila-real, i este home li devem molt a Juan Gil Trullén, perquè es va oposar a que traslladaren les relíquies de Sant Pasqual Bailón a València, que sembla que en este segle va ser una de les intencions. Així que gràcies a ell tenim així les...
Escolta, pues molt ben oposat, molt ben oposat.
Sí.
I ara anem a parlar del segle XVIII.
El segle XVIII. Ahí tenim il·lustració, sí, neoclassicisme, tenim despotisme il·lustrat. Ahí es restringís molt el valencià, la llengua pròpia, per el tema de la guerra de successió. I així destacaríem José Ángelo Despuig, així augmenten Basili Gil de Bernabé, Vicente Mondina, José Pascual Zalón i Font d'Ursins, que era capellà. I era molt bon orador, diuen.
Sí, ara arribem ja a l'època de la literatura contemporània, no?, amb el segle XIX.
Bé, així ja sabeu que van patir la invasió dels francesos entre el 1808 i el 1813, i després el general Ramon Cabrera va entrar a la nostra vila, l'exèrcit carlí, i afusella a un alcalde nostre, que és José Llorca, i també el secretari. A on? al costat de la Torre Mocha. En este segle, Vila-real doncs, va tindre visites il·lustres de personatges importants com Carles IV de Borbó, Ferran VII, Isabel II, Amadeu de Savoia, mm-hmm. i també trobem escriptors com Francisco Moreno Gil, molt important, perquè és l'autor de la lletra Himne a Vila-real que l'altre dia sentíem així.
Sí.
Bé, també Luis María Llop i Gaya, que és autor de poemes com Història d'un ànim, d'una ànima, perdó, o Un màrtir d'Alger.
Escolta, molta gent il·lustre, no? Passava per ací, per el segle d'Ene, o per ací, per Vila-real.
M'agraden aquestes dos taques de dos escriptors que no parlen bé. Tot el món se queda tots, en una bona...
Sí, tots, tots. Sí. I què tenim ara el segle XX i segle XXI, Santi?
Bé, el segle XX, doncs, per estar més pròxim, suposo, doncs, ens ha marcat més fins a l'actualitat. Bé, una de les figures que crec que cal destacar, perquè era alcalde, polític, escriptor, és Pasqual Cabrera Quemades, i ja sabeu que quan van entrar els franquistes el fan afusellar, perquè sí, i perquè tenien per costum també afusellar els intel·lectuals, i ell va escriure teatre com El voto de la mujer o El culto a la mentira, i aquestes són importants perquè s'han representat i se representen al local dels 13. Tenia prou enemics este home, però ja dic, solia passar amb els intel·lectuals, i com sabeu els 13 és una, tota una institució ací a Vila-real.
Sí, correcte.
També probablement haurem perdut durant aquesta guerra civil que tant lamentem, no? En la que jo sempre dic que van perdre tots, de tots els bandos i tots els colors, van perdre més obres literàries. Bé, sabem que n'hi ha personatges com Juan Flors, que dona nom a un col·legi, que és fill predilecte de la ciutat, un altre escriptor, Angelina Abad. Hem de citar sempre dones, eh?
Jo crec que
citarem poquetes. Ella era poeta i era dramaturga. I també té així, diguem-ne, les dedicatòries que convé a una persona com ella, no? Com l'escola. Pasqual Nacher, que té una escola també, Carlos Artou, que té també una escola, sí que destacaria jo d'esta part del segle XX, doncs que la figura femenina, no? Que crec que és important. Després ja a finals del segle XX ja s'incrementa moltíssim el nombre d'escriptors, i ja trobem doncs moltíssim altres escriptors, fins i tot actuals: Manuel Cervera, Batista Carceller mateix, Manuel Vila-real, Enric Gimeno, Vicent Faust, Francesc Mesquita, Marcelo Díaz, Bernardino García, bé, i més actuals encara, Vicent Ussó, que és Premi Ciutat de Vila-real, Julio García, Pau Arenós, Manuel Pitar, Jordi Colón, que és Susana Lliberós, que crec que ha estat en esta casa moltes vegades, és periodista i poeta, periodista, no sé si estan a punt encara, i Luis Alexandre. I tenim fins i tot, que així que puga recordar, una associació de literatura que es diu Tirant lo Groc, que crec que haureu entrevistat més d'una vegada, i per tant ací a Vila-real vam dedicar tot un programa a Cervantes, i probablement podríem dedicar quasi un programa a cadascun d'estos autors, però no sempre n'hi ha tant de temps com ens agradaria, no?
No, però està molt bé, perquè fixa't que sempre es fan estos homenatges quan s'apropen les fires del llibre, el dia del llibre, no? A correlació de tot això, però fixa't que bé ens vindria per a Nadal, que recordem aquests noms per a demanar-li pues, als Reis Mags pues, un llibre dels nostres autors, no, Santi?
Jo crec que és una magnífica idea, ara és temps de regals i per què no, no? Regalar literatura als nostres xiquets, a les nostres xiquetes i als nostres veïns i amics. Jo crec que és una magnífica idea. I més si és literatura que té la marca el setzell de Vila-real.
I si és en valencià, acabàramos,
ja, no? Xapó.
Ja, xapó. Aprovats tot el món. Pues Santi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Vaig acomiadar-me, com sempre, amb tu. Nosaltres ens retrobem després d'este pont el dimarts. No,
primer... De la Puríssima i la Constitució.
Clar, però nosaltres primer farem la Constitució i després ja a lo gran de la Puríssima, que a més avui ja hem desgranat un poquet tots aquests actes que faran, perquè la veritat és que els cobertors queden meravellosos als balcons, sí, sí. Des d'ací els veiem tots. I a vostès, pues això, ens retrobem dimarts a les 2 del migdia, a les 12, i a Santi Cortés, amb tu, tornem el pròxim divendres. A veure què ens portes, ja tindràs que portar-me coses de Nadal, o encara ens esperem un poquet, va, ens esperem un poquet.
Ja veurem, sorpreses, com sempre.
Pues fins l'altre, bon cap de setmana a tots.